Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Dos brots de coronavirus minven la plantilla de la policia municipal. 36 agents estan aïllats, 12 dels quals amb positius confirmats. El tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, assegura que l'origen dels casos seria fora de l'àmbit laboral.
Després d'analitzar això, creiem que són causes derivades de la setmana de descans, que quan interaccionen en el seu dia a dia i el tema del fet de que tinguem també moltes persones que tenen nens i tot, doncs llavors, quan estan a casa la setmana de descans, podem tenir alguna interacció quan entren a treballar i en el transcurs d'aquesta jornada de 7 dies de treball, doncs podem tenir contactes estret amb els mateixos activitats pròpies de la policia, ja que és un col·lectiu essencial i en aquest cas doncs tenim aquestes interaccions.
Entre els aïllats i els que estan de baixa per causes alienes a la pandèmia, el cos compta amb un 20% menys dels efectius. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que el servei està garantit. Els ingressos per coronavirus al Taulí segueixen baixant i se situen al 166, malgrat que la pressió a l'UCI es manté. Precisament la sanitat està avui molt present en els actes de campanya electoral per al 14F que s'han fet a la ciutat. Després ho repassarem. I en esports, el Sabadell s'enfronta aquesta nit a un Logroñés, tocat també pels casos de coronavirus. Per al partit de la jornada 23, els arlequinats recuperen Adri Cuevas i Pedro Capó, però no podran comptar amb Néstor Carol ni amb Pierre Cornut. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen molt altes com el cap de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda de dilluns en general la força assolellada, però encara amb aquest vent de component oest que bufarà intensament a les comarques, sobretot de la meitat sud del territori i a cotes altes del Pirineu. Sobretot bufarà més reforçat a l'àrea del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, amb ratxes màximes que encara podran superar els 100 km per hora. En conjunt, una tarda per però força assolellada arreu del país, amb algun núvol prim, potser encara algun núvol a les comarques del nord-est i també sobretot al Pirineu, en especial al vessant nord de la Serralada, on el cel es mantindrà molt ennuvolat i també amb algunes precipitacions de caràcter feble. En aquest sector de la cota de neu pujarà fins als 1.800 metres. De cara a demà el vent ja afluixarà, encara al matí amb algun cop fort a les comarques del sud, un dimarts en conjunt assolellat, amb alguns núvols alts i amb temperatures que seran una mica més baixes a primera hora, però al centre de la jornada esperem que es mantinguin en valors força semblants als d'avui dilluns o pugui pujar fins i tot una miqueta. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a la B30 trobem 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord i 1 quilòmetre a Barberà, en aquest cas en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. 12 agents de la policia municipal han donat positiu de coronavirus i 24 més han estat aïllats durant 10 dies. La setmana passada es van detectar 2 brots de Covid-19 al cos de la policia local, que ha sumat els agents de baixa, ha inhabilitat 52 efectius de la plantilla, un 20% de tots els professionals de la policia municipal. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament ha activat el protocol previst per a aquests casos i tots els agents i personal auxiliar se sotmetrà a una prova PCR per cribar tota la plantilla. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, assegura que els testos ja s'han començat a fer.
Que els cribatges van començar el dia 28, que va ser el dia següent que es va detectar el primer positiu, que són 2 focs diferents, per tant, no creiem que sigui un brot en tota cosa de policia, més són tons diferents i horaris diferents, que a partir d'ara el que hem decidit i estem treballant perquè sigui el més àgil possible, a partir d'avui ja es comencen a fer proves PCR per tot el cos de policia, tant els que estan treballant com els que estan de festa. I quan dic el cos de policia em refereixo també a serveis auxiliars, ja neteja, administratius, etc.
A més, també expliquen que el servei policial no es veurà afectat durant l'aïllament i recuperació de tots els agents afectats pels dos brots. En qualsevol cas, tots els agents estan passant la malaltia vírica de forma lleu i sense complicacions. Tot plegat el dia que el volum de pacients ingressats per Covid-19 es manté estable al Taulí, però això encara no es tradueix en una menor pressió assistencial a la UCI. Segons ha informat avui l'hospital, ara hi ha 166 malalts amb coronavirus ingressats, dels quals 46 es troben en estat greu. Durant el cap de setmana, el Taulí ha registrat 27 hospitalitzacions noves, 36 positius i 3 morts. Pel que fa als indicadors generals, tots han millorat aquest dilluns. El risc de rebrot ha baixat als 528 punts, la velocitat de propagació al 0,89 i la incidència acumulada 14 dies als 586 casos per cada 100.000 habitants. Entre divendres i diumenge s'han comptabilitzat 249 contagis més a Sabadell, que eleven la xifra global als 14.100, mentre que les defuncions s'enfilen fins les 493. L'índex de vacunats també creix i ja són 5.967 els sabadellencs que han rebut la vacuna contra el coronavirus, dels quals 1.282 ja han completat el procés d'immunització amb la segona dosi.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
El decret de l'habitatge que amplia la protecció de les famílies vulnerables i les obligacions de bancs i fons voltors, entre d'altres, ha estat tombat pel Tribunal Constitucional. La normativa exigia que la propietat oferís un lloguer social a les famílies en risc quan acabessin el seu contracte. El TC considera que aquest projecte no es podia aprovar com un decret llei i que s'hauria hagut de debatre a la Cambra Catalana. Marina Jiménez, del Sindicat de Llogateres, diu al programa El Cafè que moltes famílies no poden assumir els preus actuals.
Continua havent moltes famílies de Catalunya que no es poden permetre pagar els preus de lloguer que actualment estem, amb les xifres en què actualment estem. Aquesta és una tendència que no ha parat en els últims anys. En tot cas, durant els últims anys ho hem repetit durant molt de temps. El preu de lloguer ha pujat un 40% en els 3-4 últims anys a la zona metropolitana de Barcelona, entre la qual hi ha moltes poblacions, a Sabadell també, i realment la suspensió d'aquest decret em sembla una molt mala notícia, molt fatídica per les famílies que continuen tenint un mateix nivell de renda o pitjor.
A més, el Tribunal Constitucional també va admetre a tràmit el passat dijous el recurs contra la Llei Catalana de Regulació del Preu del Lloguer presentat pel PP, al·legant un conflicte de competències. Aquest fet, però, no implica la seva suspensió de moment. Els beneficis de Banc Sabadell cauen un 99,7% fins als 2 milions d'euros després de provisionar 2.275 milions d'euros per la Covid-19. L'any passat els beneficis van ser de 768 milions. Durant aquest exercici, l'entitat també ha venut els actius problemàtics de la CAM i ha executat el seu pla de reestructuració a l'Estat i al Regne Unit. Entrant en les xifres, els ingressos del negoci bancari van caure un 6,2% interanual, fins als 4.749 milions d'euros. El marge d'interessos també va caure un 6,2% respecte a l'any 2019 i les comissions netes un 6,1% en termes interanuals. No obstant això, l'entitat va poder reduir els costos un 7,7% respecte al 2019, situant-los en 3.461 milions d'euros. Pel que fa al futur de l'entitat, el president del Sabadell, Josep Oliu, ha anunciat que el nou pla estratègic es presentarà el mes de maig i que serà en solitari.
No, ya le he dicho que no contemplamos operaciones corporativas, digamos, ni operaciones de fusión ni operaciones de fusión con entidades mayores ni con entidades menores. Durante los próximos años estaremos centrados en nuestro plan estratégico, que es un plan standalone. Esto ahí. Con el BBV, ya le he dicho, es un tema del pasado. ¿Qué importa? Porque nosotros rompimos porque las condiciones económicas no eran suficientes.
Amb tot, el conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, qualifica l'any com excel·lent en termes comercials. Aquest matí s'han presentat les xifres de l'exercici del 2020. I aparquem l'economia, obrim bloc electoral.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Carrizosa acusa Illa de posar la primera pota del tripartit en apostar per un govern PSC-Comuns. El cap de llista de Ciutadans a les eleccions per la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dilluns que l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, està apostant per arribar a un acord amb els comuns, i Carrizosa ha alertat d'un possible tripartit que inclogui Esquerra Republicana.
No sé si tengo que decir que este es un mensaje a navegantes, un mensaje al Partido Socialista para evitar un tripartito, que no hay que pactar con ellos, que hay que ganarles, que ellos ya han pactado y eso fue la antesala, los dos tripartitos anteriores fueron la antesala de lo que ha ocurrido después.
En l'acte amb la presidenta del partit Inés Arrimadas i l'eurodiputat Jordi Cañas, el líder del partit taronja ha remarcat que si els socialistes ho necessiten, sumaran amb els de Pere Aragonès i que si ho fan, estaran pactant amb els èmuls de Trump a Catalunya.
Si al Partido Socialista le dan los números, pactarán con los émulos de Trump aquí en Cataluña. Con Esquerra Republicana ya lo han hecho en el gobierno de España. Con el partido de Puigdemont ya lo han hecho en la Diputación de Barcelona.
Carrizosa també ha presentat un vídeo en què s'equipara l'assalt al Capitoli per part dels seguidors de l'expresident nord-americà Donald Trump amb les protestes independentistes. En aquest es comparen els discursos de Trump amb els de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Quim Torra, en què tots ells feien una crida a superar la legalitat. El vídeo també compara imatges de l'assalt al Congrés de Washington amb la manifestació davant del Departament d'Economia del 2017, quan els manifestants van arribar a les portes de l'edifici. Finalment, Carrizosa ha cridat a concentrar el vot a Ciutadans com a millor manera de forçar els socialistes a pactar amb ells i que no els surtin els números amb Esquerra Republicana de Catalunya. El Partit Demòcrata comença a explicar el seu programa parlant de les solucions que proposen per tractar la pandèmia. Segons el PDeCAT, en la situació sanitària que estem patint, cal trobar l'equilibri per tirar endavant les necessitats sanitàries irrenunciables i el sistema econòmic que se sustenta a la societat. Per aquest motiu, els candidats sabadellencs del partit han explicat diverses solucions que proposa la seva formació. Consideren que, a part d'exigir a l'Estat espanyol que assumeixi les seves responsabilitats, cal fer-ho també, cal prioritzar la despesa de la Generalitat de Catalunya en allò que és responsabilitat del govern català. Per Carles Rossinyol, número 26 a la llista de la província de Barcelona, diu que cal garantir uns mínims econòmics a tothom que ha hagut de tancar el seu negoci per culpa de la Covid-19.
Des del punt de vista econòmic, també l'Estat espanyol rebrà una sèrie de fons europeus importants i aquí nosaltres el que plantegem és uns mínims de diners ja per a totes les persones que han hagut de tancar els seus negocis per culpa de la Covid, perquè bàsicament si partim de la idea que és així, que és una pandèmia, és un problema social, global, el que no té cap mena de sentit és que al final hi hagi uns sectors molt concrets que siguin els que hagin de suportar econòmicament aquestes mesures que s'han de prendre.
Rossinyol planteja que una part dels ajuts europeus es destinen a pagar 2.500 euros mensuals a negocis que han hagut de tancar pels confinaments. A més, també proposa l'allargament dels ERTOs fins al mes de desembre del 2021. El PDeCAT considera que aquesta seria una política valenta pel que fa als ajuts directes dels col·lectius més afectats per les restriccions sanitàries. El PDeCAT estima que cal continuar la vacunació posant les vacunes de forma més ràpida i eficient i per això exposa que la Generalitat hauria de dedicar recursos a fer un programa de tests massius per poder fer un seguiment acurat de tots els brots que vagin sorgint.
I una de les coses que nosaltres plantegem, precisament, és un pla molt sòlid de cribatge, perquè això és el que, d'alguna manera, garanteix poder incidir de forma molt contundent, però també de forma molt territorialitzada, molt sectorialitzada, allà on calgui.
Rossinyol creu que s'han de poder aplicar mesures proporcionades i territorialitzades i es mostra convençut que per portar a terme aquest programa de tests massius es pot comptar amb l'ajut de les farmàcies que tenen sobrada capacitat de fer-los i rebaixaria així la pressió del sistema sanitari. L'exalcalde de Sabadell i número 17 a les llistes d'Esquerra, Juli Fernández, assegura que la seva formació té el compromís ferm de garantir que el Taulí segueix creixent, tant en espai com en recursos, per oferir un millor servei als ciutadans vallesans. Així ho ha assegurat avui des del mateix hospital, acompanyat de la regidora Glòria Llobet i del portaveu d'Esquerra de Castellà, Rafa Humet. Fernández assegura que aquest compromís va acompanyat d'accions, ja que ha estat gràcies a la seva formació que el Taulí comptarà amb un nou edifici i que es farà càrrec també de la gestió del nou hospital Ernest Lluch.
El nostre compromís amb la garantia de que l'Hospital Taulí seguirà creixent, ampliarà en aquests espais de concreció que us explicava per poder millorar l'atenció als veïns i veïnes del Vallès Occidental. Aquestes qüestions no passen per un fet de dir-ho, passa per treballar. I nosaltres hem treballat durant tot aquest temps per tal de que pugui ser una realitat que l'Hospital Parc Taulí de Sabadell sigui un hospital de referència.
El número 17 dels republicans també ha reivindicat que el seu partit ha aconseguit revertir les retallades en sanitat impulsades per Artur Mas l'any 2010.
Per Esquerra, la prioritat no només és explicar projectes, sinó és fer-los realitat. Per Esquerra, no només són conceptes, sinó que aquesta realitat es tradueix en que aquelles retallades a les que vam arribar a partir de l'any 2010 han sigut ja pressupostàriament revertides. Aquest any, el pressupost de la Generalitat executat en l'àmbit de la salut, sense comptar la despesa Covid, ja és més alt que aquell pressupost màxim al que vam arribar a l'any 2010.
La regidora del grup municipal responsable de salut, Glòria Llobet, assegura que només amb Esquerra el govern es poden garantir aquestes tendències, així com la implantació del pla d'enfortiment de l'atenció primària.
Que l'única garantia que aquest pla d'enfortiment, que el que comporta són més professionals, més infraestructura, en definitiva, que hi hagi una sanitat pública de qualitat, el que fa, o sigui, l'única manera que sigui possible que s'implementi és si Esquerra Republicana és qui està al capdavant del Departament de Salut. De fet, si veiem les últimes legislatures, només quan hi ha consellers republicans al capdavant del Departament de Salut és quan s'ha augmentat el pressupost.
Llobet també aposta per crear un pla d'abordatge de la salut emocional i mental per evitar que el suïcidi es mantingui com a principal causa de mort entre els joves. Illa aposta per un govern en minoria del PSC i Comuns per reproduir el model de l'Estat i de l'Ajuntament de Barcelona. Salvador Illa, candidat pel PSC el 14F, ha assegurat que el PSOE i Unides Podem tampoc tenen una ampla majoria al Congrés i que, tot i això, s'han pogut tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Illa també ha assenyalat que la majoria independentista no existeix i que ja n'hi ha prou de tenir un país dividit, bloquejat i paralitzat.
No hi ha majoria independentista a Catalunya. No hi és, no hi ha sigut. Hi ha una majoria pel retrobament, hi ha una majoria per passar pàgina, que hi ha una majoria que diu prou, hi ha una majoria que vol que protegim la seva salut, que vol que parlem de vacunació, que vol que parlem de recuperació econòmica, que vol que parlem de com descarbonitzem el sector de l'automoció, què passa amb Seat, què passa amb Nissan, què passa amb el sector de components de l'automòbil, què passa amb el sector agroalimentari, com digitalitzem la producció d'aliments, la seva transformació, la seva comercialització, la seva distribució. Hi ha un sector que, una majoria que vol que parlem de la indústria del pou metroquímic de Tarragona. Hi ha gent que vol saber què passa amb l'Hospital de les Terres de l'Ebre, que s'ha promès i ha quedat amb una ampliació del que hi ha. Això és el que vol la gent. Hi ha gent que vol estar segura que no deixem a ningú darrere. Aquesta és la majoria que hi ha a Catalunya i és la majoria la que jo apeu.
El candidat socialista ha advocat per un govern de canvi inequívocament progressista i ha destacat que aposta en un govern que se centri en la salut i que ningú quedi enrere. La número 3 d'En Comú Podem, Jéssica González, es compromet a desprivatitzar el sistema sanitari per garantir una sanitat pública de qualitat.
Les retallades i generar beneficis privats amb la salut de la gent mata. I nosaltres tenim un pla. Desprivatitzar, desprivatitzar i desprivatitzar. Garantir una sanitat pública a les classes treballadores i a les classes populars. És la millor herència que li podem deixar als nostres fills i a les nostres filles.
González ha fet aquestes declaracions des del taulí després de reunir-se amb el comitè d'empresa de l'Hospital Sabadellenc. Un personal que, segons González, s'ha mostrat estressat i que ha denunciat les mancances que pateix. La candidata d'En Comú Podem també s'ha reunit avui amb personal del CAP Can Rull per abordar les necessitats de l'atenció primària. La CUP no garanteix donar suport a una investidura independentista si és per fer el mateix que l'última investidura. La candidata Dolors Sabater ha explicat que només hi donarien suport si és per fer un canvi radical en les polítiques del país, deixant enrere el neoliberalisme. Sabater també ha fet referència al tema de la independència i ha assenyalat que cal un nou referèndum efectiu com a màxim el 2025. Pel que fa a possibles pactes de govern, la cap de cartell Cupaire ha negat qualsevol acord amb el PSC perquè forma part del 155 i en la mateixa línia amb els comuns, ja que no estan a favor de l'amnistia dels presos polítics. D'altra banda, Sabater ha demanat un pacte antifeixista de totes les forces polítiques com Vox, un partit que ha descrit com a racista i de populisme de dretes que promou la crispació. Alejandro Fernández lamenta que la inestabilitat política ha permès que governi la ideologia de la CUP. El candidat del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que el populisme de l'independentisme és el causant de l'actual situació social i econòmica a Catalunya i el motiu que ha fet que perdi el lideratge econòmic de l'Estat. El candidat del PP també ha lamentat que les conseqüències de marginar part de la població...
Si hay un gobierno que está orientado solamente a marginar a la mitad de la población para construir una supuesta Arcadia feliz que lo único que trae es desgracia en el día a día, al final no va a ser capaz de impulsar económicamente Cataluña.
En aquesta línia, Fernández s'ha compromès a treballar perquè hi hagi un govern que no tracti els ciutadans com estrangers a casa seva. Borràs proposa un debat a tres bandes amb Pere Aragonès i Salvador Illa. Davant l'opció que els líders republicans i socialistes facin un cara a cara, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha proposat afegir el seu candidat al debat, argumentant que algunes enquestes situen el seu partit com a guanyador de les eleccions. Junts també ha presentat aquest dilluns les 50 principals mesures del programa electoral, entre elles aconseguir una llei d'amnistia i assolir un referèndum acordat i vinculant si l'independentisme supera el 50% dels vots. I el Carmel rep Abascal amb una cassolada i el líder de Vox s'hi torna així.
Yo no sé si tendrán que cambiar de vajilla el domingo, pero lo que sí sé es que el domingo no van a tener fuerzas para seguir dando a la cacerola, porque Vox va a tener un resultado extraordinario.
Els veïns del Carmel han acompanyat el discurs d'Abascal amb crits i picant objectes des dels balcons i als carrers. Mentrestant, Abascal ha aprofitat per recordar que Vox ja compta amb el suport de milers de barcelonins. Per altra banda, Ignacio Garriga, candidat de Vox a la Generalitat, ha utilitzat un incident puntual amb un ferit al barri de Barcelona per denunciar i enfortir el seu discurs sobre la falta de seguretat a Catalunya.
Juan Hernández al xut! Gol, 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 gol! La picadeta! Gol, 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 gol!
Però la central i el Sotcoidi, punt de penal, Stoikov! Gol, 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 gol!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 23a jornada de la Lliga Smartbank, aquest dilluns a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Logroñés.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició, torna el millor anàlisi dels partits, torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat més general i comencem parlant que Salut demanarà prorrogar el gruix de les restriccions actuals més enllà del 7 de febrer. El Departament de Salut preveu arribar al pic de les UCI en els pròxims dies. Segons el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha explicat que la situació de risc del sistema sanitari serà altíssima, molt superior a la de la segona onada, amb més de 700 pacients ingressats. D'altra banda, Pfizer-BioNTech promet entregar 75 milions de dosis addicionals de la vacuna a la Unió Europea a partir de l'abril. Les farmacèutiques han augmentat la capacitat de producció en les últimes setmanes. Aquestes confien complir les entregues pactades amb el bloc europeu per al primer trimestre i incrementar-les de cara al segon. Segons va anunciar el desembre, al govern espanyol a l'Estat li correspondrien uns 4 milions i mig de dosis d'aquesta vacuna de Pfizer-BioNTech fins a finals de març. I en àmbit més general, cop d'estat a Birmània, l'exèrcit ha declarat l'estat d'emergència i ha pres el control polític. L'exèrcit ha argumentat un suposat frau a les eleccions del novembre per ocupar aquesta matinada el poder i detenir diversos membres del govern, entre ells la líder i Nobel de la Pau, Suu Kyi. El fins ara vicepresident assumirà la presidència per decisió dels militars, però el cap de les Forces Armades controlarà les autoritats. Moment pels esports. El Sabadell rep a partir de les 9 el Logroñés en l'últim partit de jornada 23 de segona divisió. El conjunt arrequinat només li val guanyar per sortir del descens. El partit coincideix amb el tancament del mercat de fitxatges hivernal. Concretament serà avui a la mitjanit. Sergi Garcés, Nova Creu Alta, bon vespre.
Molt bon vespre, Karen. Doncs aquests són els dos punts d'interès, saber com es tanca aquest mercat, com dius, a la mitjanit, amb el Sabadell treballant a marxes forçades des de les oficines, però abans de tot això, cronològicament parlant, el partit que tenen els homes d'Antoni Hidalgo aquest vespre, aquesta nit, davant la Unió Deportiva, Logroñés, oportunitat de luxe per sortir de nou de la zona de descens i al mateix temps d'involucrar el conjunt de la Rioja en aquesta guerra de la zona baixa. A partir de 8:15, el Tribuna Preferent, a 8:45, la prèvia del partit, el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi, per aquesta última hora. Bona tarda.
Fins ara.
El Sabadell juvenil acaba de patir la seva primera derrota de la temporada a Olímpia. El 0-2 de dissabte contra el Zaragoza fa que l'equip arlequinat caigui per primer cop en dos mesos de les places capdavanteres. Adrián Arroyo, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat les dues derrotes seguides ofertes, l'entrenador Miqui Lladó creu que només necessiten temps i rodatge per recuperar les bones sensacions prèvies al brot de coronavirus que van patir.
Quantes més setmanes fem, tornarem a estar al moment que vam arribar a estar a finals de la primera volta, tot just quan l'equip comença a rutllar. Ara el que necessitem és entrenament, paciència, tranquil·litat, que no hi hagi ansietat.
El juvenil arlequinat ha caigut al setè lloc amb 15 punts, però això sí, amb dos partits pendents.
Caral Castellet ha estat cinquè en els X Games d'Aspen. La surfista de neu sabadellenca s'ha quedat lluny de revalidar la victòria assolida l'any passat.
Li ha pres el relleu la gran dominadora del mig tub, Chloe Kim, que enguany ha tornat a la neu. Castellet no amaga la decepció pel cinquè lloc, tot i estar satisfeta amb la feina que està fent.
No m'ha sortit, no he aconseguit planxar la ronda que volia a la final, però bueno, mantenc l'esperança de que estic fent un bon treball. És una etapa difícil i complicada, una etapa d'adaptació a nous sistemes, noves estratègies, nou entrenador, i això doncs porta un treball que crec que estem fent molt bé i que donarà el seu fruit segur.
Eren declaracions a Televisió de Catalunya. Dissabte la Ryder local competirà al US Grand Prix a Mammoth Mountain.
Àlex Gómez ha guanyat la seva primera medalla mundialista. L'extrem dret del Barcelona ha aconseguit el bronze al campionat del món d'handbol disputat a Egipte.
A la final de consolació, la selecció espanyola va superar França per 6 gols amb 4 dianes del sabadellenc. Dinamarca ha revalidat l'or, guanyant a la final els seus veïns de Suècia.
Encara en handbol, el Creu Alta Sabadell ha sortit del descens. Els arlequinats creuen l'equador de la Lliga amb un somriure gràcies al 28-23 davant del Banyoles.
Era un rival directe i amb aquest triomf el conjunt entrenat per Sergi Cifré deixa la part baixa, fet que ha volgut remarcar el capità creualtenc Cesc Vallribera.
Era clau perquè és un rival directe, estem 3 a baix, que són ara mateix amb 15 estem jugant, els hem passat, amb la qual cosa l'important era sortir de la zona de descens, que ho hem aconseguit, i dos punts vitals.
El Sabadell encara té pendent, a més, el duel contra el Cué al Palau Tordera. L'Oar Gràcia, en canvi, va perdre de 6 a Mataró. Amb empat a 16, un parcial de 6 a 0 va fer anar els graciencs a remolc, com comenta el jugador Enric Parera.
La primera part va estar molt bé, estàvem molt ajustats en defensa, sobretot, i en atac anaven sortint les coses, però després, a la segona part, els primers minuts, sí que vam sortir una mica fred.
Tot i la derrota, l'equip de Gerard Gómez té un coixí de 7 punts sobre el descens.
L'Astralpool masculí arriba a l'última jornada de la primera fase de la Lliga amb opcions de ser primer. Per fer-ho, això sí, haurà de guanyar de 6 o més a la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta.
I és que l'equip mariner no ha cedit ni un sol punt en aquesta Lliga de Waterpolo, mentre el Natació Sabadell ho ha guanyat tot menys el partit entre tots dos de la primera volta. Dissabte, en el duel entre el tercer i el segon, el club va superar còmodament per 7 a 18 al Sant Andreu. Quim Colet, entrenador dels sabadellencs, remarca la solidesa demostrada.
Un partido muy serio por nuestra parte, como venimos desarrollando últimamente, con mucha intensidad defensiva, que eso nos hace, de alguna manera, que tengamos un buen ritmo, tanto en la defensa como en el ataque.
Els juvenils Pep Bonet, Alejandro Andión i Aleix Mercè van tenir protagonisme a la piscina Pere Serrat. Les noies encara no han tornat a la competició en aquest 2021. Ho faran divendres en l'estrena de l'Eurolliga a Verona.
I un últim apunt, la Cap d'Any Reis ha recaptat 900 euros per a l'Hospital de Sabadell. La primera edició virtual de la cursa s'ha saldat amb 180 inscrits.
La pandèmia va obligar a suspendre la prova, però l'organització va voler mantenir viu l'esperit solidari de la cursa de Cap d'Any de la ciutat. Cadascú des de casa podia fer els quilòmetres que volgués i la inscripció era un donatiu íntegre pel taulí. Les xifres finals es mouen dins la forquilla prevista en aquest tipus de curses virtuals, és a dir, entre un 5 i un 10% dels participants totals que hi haurien en una edició normal.
Gràcies, Adri, bona tarda.
Fins ara.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i just a 9:15 el Sabadell en joc, amb futbol, amb esport, fins a quasi la mitjanit. No us ho perdeu. Que vagi bé. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.